Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia per encara portar el paraigua. Tot i això, la pluja, mica en mica, s'anirà afeblint.
Ara 5 graus a la Bisbal, 7 a Palafrugell, 6 a Palamós.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dijous 11 de gener del 2024, per fi un dia de ploguda general. Ahir a la tarda nit, a bona part de la comarca, es van acumular 12 litres per metre quadrat a Palamós o 20 a Begú. Avui sembla que, a hores d'ara, sembla que les pluges seran més descafeinades, no plovia fa uns moments, i ens entrarà tramuntana a gra galada, cosa que farà desfer ja del tot les pluges, i tindrem, des d'ara i fins al cap de setmana, un nou episodi d'Anticicló. Avui al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, us parlarem d'un dels primers serveis d'atenció al col·lectiu LGTBI de la comarca. És l'espai LGTBI de Palafrugell, un servei municipal per atendre consultes i assessorar en àmbits molt diversos. De seguida us en donarem tots els detalls. També explicarem per què és important la data del 20 de març, que és quan es publicarà una superbiografia de Josep Pla molt esperada. I també ho acompanyarem amb altres notícies culturals i sobre enoturisme. En un dia en què parlarem amb el director de la Volcat Platja d'Aro, Albert Balcells, la prova que se celebrarà els pròxims 3 i 4 de febrer compta amb més de 500 inscrits de més de 15 nacionalitats diferents. I com cada dijous parlarem de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Palafrugell posa en marxa l'espai LGTBI+.
És un servei municipal que busca garantir que s'apliquen els drets de la llei que atorga aquest col·lectiu. A més, també acompanya tothom que necessiti suport i assessorament i promou accions de conscienciació. El servei compta amb un tècnic especialitzat i sistemes de comunicació confidencials.
Destino publicarà el 20 de març Un cor furtiu, vida de Josep Pla. Un relat que busca fer una aproximació més completa i més incisiva de l'escriptor empordanès. Per tant, aquesta esperadíssima biografia de més de 1.000 pàgines escrita per Xavier Pla, que és el director de la càtedra Josep Pla.
El llibre revisa documents i testimonis per aclarir alguns dels aspectes obscurs de la vida de Pla i donar-ne a conèixer episodis fins ara desconeguts, des de les seves amistats, passant per les relacions polítiques o amoroses i l'espionatge i el contraespionatge. L'edició en castellà, de la mà de Destino, arribarà a les llibreries el mes de maig.
Un estudi constata que la meitat dels cellers catalans ofereixen enoturisme, la majoria estrenats durant l'última dècada, en aquest cas.
L'anàlisi Wine Travel Observer assenyala un context optimista per a un sector que té molt camí per córrer.
I el 2024 arriba carregat de novetats al Museu de la Pesca amb la proposta Desconnectar amb el museu.
La directora de projectes de la Fundació Pont Mediterrània, Ada Colomer, explica que l'objectiu principal és atraure nous públics a través d'activitats que combinen la cultura amb la gastronomia.
El mercat de la carn de Palafrugell tancarà el 16 de gener per obres.
Començaran les obres de remodelació de la teulada. Com es va anunciar el mes d'octubre, serà la primera fase que inclourà el canvi de l'estructura de la coberta i l'inifugat. També la neteja dels matolls i la runa de la canal de l'exterior, el repicament de l'arrebossat, la impermeabilització de la paret i la substitució de les teules trencades o mogudes, entre altres.
I el servei de cotxe elèctric compartit a Palamós tanca el primer any d'ús amb 853 hores de conducció.
L'Ajuntament de Palamós i Som Mobilitat va iniciar el novembre de 2022 un nou servei que ofereix als palamosins i palamosines una alternativa al cotxe privat, tenint en compte mesures mediambientals i de sostenibilitat.
I la Sala Bacanart acull l'exposició Corrents Migratoris.
L'exposició itinerant dona a conèixer els projectes i les realitats que es viuen a Grècia, Gàmbia, Ucraïna i el Marroc. En aquest sentit, la Sala Bacanart es converteix en un espai de conscienciació i reflexió sobre les realitats que afecten moltes comunitats d'arreu del món.
Música. Avui parlem d'esports i expliquem que la tercera edició de la Volcat Platja d'Aro tindrà la seva sortida a Castell d'Aro.
De moment, la prova, que se celebrarà els pròxims 3 i 4 de febrer, compta amb més de 500 inscrits de més de 15 nacionalitats diferents. Aquesta serà la primera prova d'Espanya al calendari internacional amb punts UCI, una cita puntuable pels Jocs Olímpics de París d'aquest estiu.
Com que no ho diem, ja us ho dic, és ciclisme de muntanya. Després en parlarem, és una cursa de ciclisme de muntanya. I, clar, més enllà del Baix Empordà estan passant coses, evidentment, com cada dia, i les expliquem.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I com dèiem, més enllà del Baix Empordà també. Començant per la sorpresa al Congrés dels Diputats, i és que Junts permet l'aprovació de dos dels tres decrets presentats pel govern espanyol. Junts, després d'anunciar el vot en contra, va permetre l'aprovació d'aquests decrets, el decret òmnibus de justícia i el paquet de mesures anticrisi. Tots dos decrets van ser convalidats amb el no vot de Junts, mentre que la reforma del subsidi de l'atur no va tirar endavant a causa del vot en contra de Podem. També debat al Congrés sobre les esmenes de la llei d'amnistia, esmenes presentades per PP i per Vox, que van ser finalment rebutjades. Des de Vox i des del PP es va parlar d'il·legalitzar els partits independentistes. I continua la crisi pel vessament de plàstic a les costes de Galícia i el Cantàbric. Continuen arribant pèl·lets de plàstic al litoral un mes després del vessament. Astúries ja rep l'ajuda del Ministeri per la Transició Ecològica, mentre que a Galícia encara s'espera una resposta concreta del govern espanyol. Comença el traspàs de Rodalies a Catalunya amb la primera reunió oficial entre la consellera i el ministre. La consellera de Territori i el ministre de Transports es van reunir ahir per iniciar el traspàs de Rodalies. Es constituirà una comissió política la primera setmana de febrer per fer efectiu aquest traspàs, segons l'acord entre Esquerra i el PSOE. I comença la marató de donants de sang amb l'objectiu d'arribar a les 10.000 donacions en una setmana. Des d'ara fins al 19 de gener. Anna Millán, directora del Banc de Sang i Teixits, fa una crida a l'altruisme col·lectiu per augmentar les reserves, actualment només amb estoc per a 5 dies. I el síndic de Greuges, la síndica de Greuges, destaca avenços en la lluita contra la segregació escolar a Catalunya. Destaca el 20% de reducció en la segregació escolar a Catalunya en 5 anys. De fet, 13 de les 30 mesures del pacte contra la segregació escolar ja s'han acomplert totalment, segons aquest informe. Són les notícies del dia més enllà del Baix Empordà. I ara és el moment de la previsió del temps amb en Marc Vilà, que saludem ara mateix. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Ahir vam tenir un dia gris amb pluja. Què ens espera per aquest dijous al Baix Empordà?
Avui dijous encara tindrem un dia molt ennuvolat. Esperem un dia gris i rúfol, un dia que també es presenti hivernal i fred. També esperem una jornada amb risc de pluja, tot i que serà més probable la primera meitat del dia. Cap a la tarda, l'episodi s'afebliria coincidint amb l'entrada de la tramuntana, que al principi seria més agregalada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per alteració marítima a la nostra comarca, advertint possibilitat d'ones de més grans de 2 metres i mig d'alçada i ocasionant maregassa de component nord i est, i també advertint de mar creuada i notable mar de fons de llevant. Les temperatures aniran dels quasi 2 graus mínims als escassos 8-10 graus màxims i la sensació serà plenament hivernal. Contrastant, amb demà i el cap de setmana que suavitzarien les jornades diurnes, amb contrapartida de les nits, que quedaran molt fredes, amb temperatures que tornaran a quedar per sota els 0 graus.
I el comentari del dia avui ens envia l'activista cultural Neus Colomer.
Doncs ja hem començat l'any. I com ja se sap, canviar un número no suposa un canvi en l'entorn per si mateix. Som allà on érem i el canvi només vindrà amb la nostra actitud i la nostra acció. Aquesta setmana, l'Hospital de Palamós ha anunciat que parava part de l'activitat quirúrgica degut a l'impacte de la grip. Fa mesos, per no dir anys, que el sector sanitari alerta de la sobrecàrrega de treball i que alguns centres, com l'Hospital de Palamós, estan quedant petits. La situació és greu. No tant per aquesta punta estacional, sinó pel fet que des de l'administració no s'apliquen mesures per millorar la situació laboral dels professionals ni ampliar els centres que ho necessiten. I per altra banda, la població sembla no ser conscient que cal la seva col·laboració per no agreujar la situació. Les dades diuen que 2/3 parts de les persones que ingressen per virus respiratoris no estan vacunades. I ha calgut tornar a l'obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris perquè a la gent amb sintomatologia no se li acut posar-se-la de mutu propi. La tendència cap a l'individualisme davant del bé comú es pot entendre perquè de manera innata busquem maximitzar el propi benestar i l'individualisme ens aporta recompenses immediates. La modernitat ha fet que la societat evolucioni cap a societats més complexes i els individus percebem la necessitat de prioritzar els nostres propis interessos en un entorn competitiu, alhora que creix la manca de connexió personal amb altres membres de la societat. També la desconfiança en les institucions fomenta actituds més individualistes. L'equilibri entre el bé personal i el bé comú és un desafiament filosòfic constant. Però com veiem, la tendència natural i els valors de la cultura contemporània fan caure la balança cap al primer. I aquesta és l'altra epidèmia que patim, l'individualisme.
Doncs sí, doncs efectivament és aquesta tendència. I una altra tendència que no ens agrada és la finalització, la poca durada de grups com aquest. Estem parlant de Zoo, que han tret aquesta passada nit la seva última cançó, el seu Apila, que és com es diu aquesta cançó, després d'anunciar el seu adeu dels escenaris 10 anys després.
Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Pancho amb ritmes, lletres, somnis esgarrats en bolses, ens llancem al riu al 2014. Estiu. Bonic sentir-se viu i gràcies a Da Sousa i l'amor dels meus. Benvingut Marcos, benvingut Arnau, tot això ara és vostre, tot això ara és teu. Va vindre Hector, ei, tan galant, tan distret, ja va fins el sostre la furgoneta. Molta més passió que excel·lència als concerts, moltes samarretes a la meua jeta. En un any han canviat el plan, segon àlbum, queda poc saldo i s'ho passen mal. Sonaran més himnes i xiran les nòmines por suor i llàgrimes, tot això és Raval. Ja estaven a tret, tan ciscar, tan qui sap, tan discret. Falta algo i no sé què és. Toquen a la porta i alegria. Era pollet, com venia. Com elefant en catxarreria i la màquina engraçada, les factures pagaes. S'allarguen les ressaques, no guanyen pa empastraes. Respecten els correles, ignoren els tolais. Excepte en aquell poble que acaben a galtaes. Fi del primer cicle, m'he deixat tants noms, com diria. La perruqueria, ells saben qui són. Molt de jaleo, de deshonrat i faranduleo. Algú va pensar en fer cançons? Any de paró i de pandèmia, la que vam viurar no tenia nom. Que previsors que vam ser guardant llenya i que inexplicable tindre tanta sort. Va ser estranya, fecunda, bohèmia, poca pirotècnia i molta diversió. Si he de posar nota a este període d'incerteses i angúnia, jo li doni un punt d'inflexió. De tobogans i d'ironies, de llepolies, si fores jo també ho faries, menys tonteries, ovacions i trofeus, la gent en peu al Coliseum donant-se la pau i en harmonia. I la ideologia què va ser d'això? Ells t'ho contarien, però no vull jo. Pujar a un altar, castigar, demanar perdó, no arribar al dia, no sóc religiós. Bojos del goig i la paraula en peu. Rojos i ateus, caiga qui caiga, veus? Filòsof d'after hours i de sobretaula és meus. Estil, agitació i propaganda. En la samarreta Corbellà i Martell i altres conviccions que em van donar trepall. Va ser tan bonic deixar-se la pell, però una faena per a sempre mai. Espai, busqueu-nos al sud, on no seguim les modes i escorrem el discurs de causes comuns. La nostra zona és l'escenari, pintamones, el llit, el parc i el diccionari, la barra i el vermut. I hem deixat un rastre de verí, de mares a fills. Podeu traure pit i amics, no patiu per mi. Que vaig tindre sort i bona vida. Missió complida, che, que sigo feliç.
És l'epíleg de Zoo, la cançó amb la qual s'acomiaden dels escenaris després de 10 anys. De fet, abans, just abans de començar una gira, l'última gira del grup Zoo. Acabem d'arribar, de fet, estem a punt d'arribar a un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Palafrugell ha posat en marxa l'espai LGTBI+, un servei municipal que busca garantir que s'apliquin els drets que la llei atorga en aquest col·lectiu. A més, també acompanya tothom que necessiti suport i assessorament i promou accions de conscienciació. El servei compta amb un tècnic especialitzat i sistemes de comunicació confidencials.
L'espai LGTBI+ es va posar en marxa el 2016, però a finals del 2023 s'ha reactivat i reimpulsat els serveis que ofereix. Per exemple, atenció psicològica, assessoria jurídica o espai per vincular denúncies per discriminacions. En parla la regidora de Serveis Socials, Margarita Mauri.
Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents, implementar polítiques de reconeixement i defensa dels drets de les persones LGTBI en totes les àrees de la vida social, en totes les etapes de la seva vida i en totes les contingències que es puguin donar durant la vida de la persona. Per tant, parlem de garantir valors de respecte, de tolerància i d'igualtat entre ciutadans.
El tècnic de l'espai LGTBI+, és en José Yepez, que és qui atén les consultes de manera confidencial.
Yepeda explica a Ràdio Palafrugell que el servei és una porta d'entrada per vincular consultes a diversos àmbits.
L'espai LGTBI és un servei porta d'entrada. Tenim una jurista especialitzada a l'àrea LGTBI de Barcelona. Podem fer derivació a una advocada en dret de família que pot respondre als dubtes en qüestió de separacions, no? Pensions. Tenim una assessoria també en matèria de dret penal. Derivació també a una consulta d'atenció psicològica especialitzada en matèria de psicologia afirmativa LGTBI. I, en definitiva, podem acompanyar, treballar en xarxa i derivar aquells serveis que la persona o la família necessiti.
I explica exemples concrets de consultes que els poden arribar.
Exemples com molt concrets. A la feina estan assetjant un company per motiu de que està, no?, és parella d'un home, no?, i vull denunciar-ho. En un servei públic no m'han tractat bé per ser una persona lesbiana o per ser una persona trans, no?, i vull fer alguna cosa. M'han fet fora d'un establiment per portar faldilla. El nostre fill ens ha comentat que és trans i ho volem parlar amb algú i volem acompanyament, informació. Soc una persona trans i vull canviar el nom a la documentació i vull saber com fer-ho.
IEPED assegura que volen assegurar que es compleixen uns drets que ja existeixen.
La missió principal de garantir uns drets que formalment ja estan reconeguts. És a dir, les persones LGTBI+, i les seves famílies tenen una sèrie de drets reconeguts que és molt diferent de que estiguin garantits.
El servei se situa al carrer de Pal 77, al costat de l'escola Josep Barceló i Mates, al mateix edifici que l'Espai Dona. Atenen per trucar de WhatsApp al 654 78 83 89 o al fix de l'Espai d'Igualtat al 972 61 18 79. També es pot escriure un correu electrònic a espaiLGTBI@palafrugell.cat. L'atenció presencial es fa cada dimecres laborable a les tardes de 3 a 7. També hi ha més informació al web de l'Ajuntament de Palafrugell a l'apartat de serveis.
I ja hi ha data per l'esperadíssima gran biografia de Josep Pla. Destino publicarà el 20 de març el llibre Un cor furtiu, vida de Josep Pla. Un relat que busca fer l'aproximació més completa i més incisiva en la vida de l'escriptor empordanès. Està escrita per Xavier Pla, director de la càtedra Josep Pla, i tindrà més de 1.600 pàgines.
El llibre revisa documents i testimonis per aclarir alguns dels aspectes obscurs de la vida de Pla i donar-ne a conèixer episodis fins ara desconeguts, des de les seves amistats, passant per les relacions polítiques o amoroses i l'espionatge i el contraespionatge. L'edició en castellà de la mà de Destino arribarà a les llibreries al maig. Xavier Pla és professor de literatura catalana contemporània de la Universitat de Girona, on dirigeix la càtedra Josep Pla de Literatura i Periodisme. Es va doctorar en literatura comparada a la Université de París Sorbonne l'any 1996. Ha publicat els llibres Josep Pla, ficció autobiogràfica i veritat literària, i El soldat de Baltimore, assaig sobre literatura i realitat en temps d'autoficció. Els últims anys ha publicat estudis sobre Josep Pla, Eugeni d'Ors, Eugeni Xammar, Pla i Bonet, Joan Sales, Mercè Rodoreda o Prudenci Bertrana, i ha editat volums col·lectius sobre figures com Marcel Proust, Jorge Semprún o Claudio Magris. El 2014 va editar i prologar La vida lenta, notes per a tres diaris, un llibre inèdit que recull les anotacions de Josep Pla als anys 1956, 1957 i 1964. El 2015 va rebre el Premi Nacional de Cultura per la seva tasca de recerca i la seva mirada acadèmica a la creació d'un dels grans autors de la literatura catalana de tots els temps.
Un estudi de l'Escola de Naturisme constata que pràcticament la meitat dels cellers del país ofereixen activitats turístiques lligades al vi. Segurament d'aquests a l'Empordà, moltíssims també. Dels 918 cellers elaboradors que hi ha repartits arreu de Catalunya, 451 són visitables i ofereixen prop de 1.700 propostes diferents.
La recerca ha estat liderada per l'Escola de Naturisme de Catalunya per palpar el pols del sector un cop superats els efectes de la pandèmia, que va obligar a molts cellers a innovar i obrir nous espais per atraure clients. David Jové assegura que l'activitat enoturística està tot just a P3 si ens comparem amb l'edat que tenen les denominacions d'origen.
És un relat magnífic. Una persona que vingui de fora podria viure 9 setmanes diferents amb unes personalitats enormes a Catalunya. I el millor és que estem començant, ens estem coneixent encara. No fa ni 10 anys que la majoria, un 51%, declarava, no?, que havia començat a fer enoturisme. Vull dir que estem començant. Si ho comparem amb les edats de les denominacions d'origen que fan aquests vins tan excel·lents, nosaltres encara estem a P3.
Per regions vinícoles, la quota més alta dels cellers visitables és a l'Empordà, amb un 78% dels 58 cellers que hi ha al territori. L'estudi ha identificat que dels 451 cellers que ofereixen visites, quasi el 70% són experiències concretes i el 30% es limiten a dir que tenen les portes del negoci obertes a qui el vulgui conèixer.
Ara m'ha fet il·lusió escoltar la veu d'en David Jové, company de feina a la ràdio durant molt de temps, i vaja, una de les persones que em van introduir en el món de la ràdio més enllà de la ràdio comarcal, en David Jové. Pel que fa al tipus d'activitats, el 27% de l'oferta que hi ha arreu de Catalunya es focalitza en els tastos de vins.
David Jové considera que cal que les empreses vinícoles tinguin una oferta enoturística més transversal i les insta a innovar amb propostes que també s'adrecin a col·lectius que busquen turisme familiar o bé persones abstèmies, ja que són àmbits en els quals s'hi ha apostat poc.
El menjar que depassa el vi, que no només és l'experiència de tast, de glopejar, d'escopir, de dir oh, que bo, de tenir un orgasme tastant-lo, que és el que de vegades espera un celler. L'experiència ha de ser completa. Quan vinguem a aquest lloc acabarem dinant, acabarem anant a donar una volta, ens enamorarem dels monuments que hi ha, de les vinyes, del paisatge, fins i tot acabarem fent enoturisme sense beure vi. Per gent abstèmia, com els nens, com els que es mediquen, com els que condueixen, necessitem traslladar tot aquest àmbit a un enoturisme molt més potent i transversal que depassi el tast de vi.
D'altra banda, l'estudi adverteix que els cellers han de millorar diversos aspectes en la gestió de les reserves per tal de fidelitzar clients i guanyar-ne de nous. L'anàlisi detecta un gran nombre de casos que l'oferta d'activitats no detalla els productes que es coneixeran i la durada de l'experiència, i constata que la majoria de casos cobren la visita al final de tot, fet que dificulta la venda d'ampolles de vi quan acaba l'experiència perquè dispara l'import que han de pagar els clients.
El mercat de la carn de Palafrugell tancarà 5 setmanes a partir del 16 de gener. Començaran les obres de remodelació de la teulada, que es van anunciar a l'octubre. De fet, la primera fase es canviarà l'estructura de la coberta, es farà ignífuga, es netejaran també els matolls que hi ha això a la teulada i la runa del canal exterior. I també es repicarà l'arrebossat i s'impermeabilitzarà la paret i se substituiran les teules trencades o mogudes, entre altres.
L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, va assegurar a Ràdio Palafrugell el mes d'octubre que el tancament s'havia acordat entre l'Ajuntament i els operadors del mercat. Les obres costaran uns 150.000 euros.
I el vehicle de car sharing, de vehicles compartits, que ofereix l'Ajuntament de Palamós, juntament amb la cooperativa Som Mobilitat, ha acabat el 2023, diuen des de l'Ajuntament, ara ho repassarem i ho demostrarem, amb un balanç molt positiu.
L'objectiu d'aquest servei és oferir una alternativa al vehicle privat i així fomentar una mobilitat sostenible al municipi. En xifres generals, el vehicle ha estat reservat 266 vegades i acumula un total de 853 hores de conducció, amb 8.684 quilòmetres acumulats. Això ha suposat un estalvi de 679 quilograms de CO2 i s'han utilitzat 2.576 quilowatts per hora. El vehicle de car sharing està estacionat al carrer de la Mercè i es carrega mitjançant les plaques solars situades a la coberta de la biblioteca municipal. Es tracta d'un Renault Zoe i la ciutadania hi pot accedir cada dia de dilluns a divendres a partir de les 4 de la tarda i fins les 2 de la matinada. Pel que fa a les hores del matí, el vehicle és utilitzat pels diversos serveis de l'Ajuntament de Palamós. Els caps de setmana el vehicle està a disposició dels usuaris durant tot el dia. Per poder conduir el car sharing és necessari que els interessats es facin sòcies de la cooperativa Som Mobilitat, amb una aportació única de 10 euros que són retornables en cas de baixa i registrar-se a l'app que gestiona el servei del vehicle i es pot descarregar al web de Som Mobilitat.
I en cultura obrim parlant del Museu de la Pesca. Perquè, de fet, el 2024 arriba carregat d'activitats al Museu de la Pesca amb la proposta Desconnectar amb el Museu, una iniciativa que vol atraure nous públics a través d'activitats que combinen la cultura amb la gastronomia.
Sobretot, segons la directora de projectes de la Fundació Pont Mediterrani, Neus Colomer, busquen cridar l'atenció de persones locals del Baix Empordà.
L'ACB, per una banda, de moment estan programades 3 sessions. Una es farà el mes de gener, l'altra el mes de febrer, l'altra el mes de març. Com bé dius, ja estan obertes les inscripcions a la pàgina web. Vale? Són el 20 de gener, el 24 de febrer i el 23 de març. Llavors, en aquestes 3 sessions seran dinamitzades per en Lluís de l'Acneta. En Lluís de l'Acneta és una persona que era pescador del vaixell de l'Acneta, que a més, ell sempre s'ha dedicat a pintar. A les degustacions literàries, la primera convidada serà la Regina Rodríguez Sirvent, amb el fenomen literari Les calces del sol.
En concret, hi haurà 2 tipus d'activitats, l'Art TV i una altra sobre degustacions literàries. La directora de projectes ha explicat que la primera es combinarà la pintura amb uns tastos de vins i en la segona proposta es posen en comú la literatura amb un tastet de cuina marinera.
A més, les activitats volen enllaçar el Museu de la Pesca amb l'Espai del Peix.
I per realitzar-les no cal tenir coneixements previs perquè l'important, i com descriu el nom, és desconnectar. Una de les altres voluntats d'aquesta iniciativa és fer un pas més enllà i oferir propostes culturals i gastronòmiques desestacionalitzades de l'època estival per la població de tot l'any.
Sí, o sigui, al final és buscar coses diferents, coses que siguin interessants i que puguin aportar un valor, no? Sempre tinguent en compte els objectius nostres, de la Fundació i del Museu i de l'Espai del Peix. Vull dir, com heu vist, amb aquestes propostes que portem, no marxem doncs, de la nostra essència. Però sí que és veritat que fer un pas més enllà i dir, bueno, doncs, anem a crear una proposta diferent, no? Algo que no sigui... que no sigui com les altres activitats que es fan per aquí a la zona.
En el cas de voler acudir a algun d'aquests actes, es poden comprar les entrades a la web del museu fins a l'últim moment, sempre que hi hagin places, i també de manera presencial al museu mateix.
Un minut i mig i 2:15 de 9 del matí, la tercera edició de la Volcat Platja d'Aro tindrà la seva sortida a Castell d'Aro. De moment, la prova, que se celebrarà els pròxims 3 i 4 de gener, de febrer, compta amb més de 500 inscrits de més de 15 nacionalitats diferents. Maria.
Aquesta serà la primera prova a Espanya del calendari internacional amb punts UCI en una cita puntuable pels Jocs Olímpics de París d'aquest estiu. La prova estarà conformada per 2 etapes en format cross-country amb sortida i arribada a la localitat amb una zona de paddock i amb amb tots els serveis per corredors i acompanyants. La primera etapa, dissabte 3, serà de 40 quilòmetres i 1.259 metres de desnivell, amb un recorregut amb constants pujades i baixades que propiciaran els atacs dels ciclistes favorits a adjudicar-se la victòria. I la segona jornada afrontarà un circuit d'uns 42 quilòmetres i 885 metres de desnivell, amb més ritme i amb una sobtada pujada a mitja cursa que posarà a prova la resistència dels participants. La prova es caracteritza perquè permet tant la participació de professionals com també d'amateurs en la categoria Open. Així, tots dos grups podran aprofitar la singularitat del territori i el seu entorn natural per plantejar dues etapes intenses que puntuaran per separat el rànquing mundial UCI en categoria C3. A més, s'incorpora una nova activitat en la Volcat Platja d'Aro, la prova Kids, que s'orienta cap als més petits.
Per parlar d'aquesta tercera edició de la Volcat Platja d'Aro, que com dèiem tindrà sortida a Castell d'Aro i se celebrarà els dies 3 i 4 de febrer, per tant, dissabte, els primers dissabtes i diumenge del mes de febrer, amb més de 500 inscrits i més de 15 nacionalitats diferents. Ens visita el director de la competició, la Volcat Platja d'Aro, l'Albert Balcells. Bon dia. Bon dia. Ara sí que podem saludar l'Albert Balcells. Bon dia. Sí, ara sí, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com és que heu decidit sortir de Castell d'Aro en l'edició d'enguany?
Bé, el municipi de Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró, doncs, el que tingué diferents nuclis, doncs aquest any s'ha decidit poder fer-ho en una ubicació nova. I bé, al final doncs, el recorregut és pràcticament molt semblant als de les edicions anteriors. I aquesta nova ubicació, tant de sortida com d'arribada, que farà doncs, també que puguem conèixer alguna de les altres poblacions d'aquest municipi.
Quin tipus de competició és la Volcat? Per la gent que no la conegui, com ens l'hem d'imaginar?
Bé, la Volcat és una prova de dos dies i per alguns doncs, és un repte personal, perquè són més de 80 quilòmetres i més de 2.000 metres positius, però per molts és l'inici de temporada d'una competició d'alt nivell, d'una prova UCI que puntua pel rànquing mundial. I la importància doncs, és en aquests punts del rànquing que en un any doncs, que són Jocs Olímpics. No? I per tant doncs, comencem a tenir corredors que el seu interès en participar en aquesta prova ja són aquests punts, però per la majoria és descobrir doncs, aquest territori, aquest repte personal i disfrutar d'un cap de setmana doncs, d'un entorn natural fent bicicleta de muntanya.
Uh-huh. Hi ha canvis en el recorregut d'enguany respecte a les edicions anteriors?
Doncs sí, hi ha algunes modificacions, algunes sobretot doncs, per adaptar-nos a la normativa de medi ambient i per tant doncs, també anem d'alguna manera parlant en territori doncs, per tenir la mínima afectació a el que és l'entorn natural. I l'altre és aquest disseny que anem fent doncs, perquè els participants puguin disfrutar doncs, de diferents corriols, diferents pistes, amb aquests constants canvis de ritme, de pujada i baixada, i per tant doncs, també buscant aquest somriure d'aquest participant un cop ha completat el seu repte.
Mm-hmm. Pujada, baixada, jo m'estic posant nerviós a les 8, a 8:45 del matí. A mi que m'agrada anar amb bici, però en pla, per carrils bici, ja m'estic posant nerviós. Però imagino que hi ha tot un món de gent que li apassiona això. De fet, clar, ja ens ho diu la xifra, 500 inscrits de 15 nacionalitats diferents. Què ens diu aquesta dada?
Sí, bé, aquesta és una modalitat que es diu cross-country, que probablement doncs, sigui la més coneguda dins del món de la bicicleta de muntanya, i que són participants, corredors, que busquen doncs, aquesta singularitat, que és aquests puja i baixes, aquestes dificultats tècniques i físiques, i és evident que tot això doncs, requereix d'una preparació. La majoria doncs, de participants de la Volcat doncs, mínim surten tres cops per setmana, i això doncs, requereix de tenir temps, de tenir doncs, una mentalitat esportiva. I aquest és el públic del cross-country. No és una prova pensada per gent que no surt habitualment, però bé, aquest és l'objectiu que ens posem en fer una bona prova de cross-country.
Ja veig que si la mitjana és 3 vegades a la setmana en bicicleta, jo crec que m'hi he de posar allà perquè no surto ni una, si vull fer-la de Volcat en edicions posteriors. Però clar, la xifra de 500 participants, ens deies cross-country, ha augmentat respecte a altres anys, o potser és que parlem a vegades amb competicions similars de diversos esports i ens diuen és que ja no podem créixer més.
Sí, de fet, ara mateix estem a 500 participants, però el límit és a 600.
Val.
perquè dintre de tot doncs, és el que comentàvem. No? També busquem aquest equilibri, ja no només a nivell de territori, de medi ambient, sinó també d'oferir una prova qualitativa de que doncs, no hi hagi masses massificacions, sinó que els participants puguin recórrer d'una forma normal, tranquil·la, amb, sí, amb grups en certs moments, però que no hi hagi aquells embussaments quan hi ha grans quantitats de participants.
Quins punts coneguts del nostre territori podran veure els participants de la prova? Si no tinc mal entès, per exemple, el Puig d'Arques, no?
Sí, la primera etapa, doncs, la zona és més cap a la zona de les Gavarres, cap a zones properes a Sant Antoni de Calonge, a Puig d'Arques, i la segona etapa potser és una mica més, doncs, més corriolera, o diguem-ne una mica més amb estreta, és més cap a la zona de Cadiretes, direcció cap a Sant Feliu de Guíxols. I bé, al final el que proposem doncs, és conèixer un territori doncs, per les seves zones boscoses, per les seves zones naturals, i el post-cursa és quan de, llavors descobreixen també doncs, tota aquesta gastronomia, bons hotels, zona de costa, tots aquests atributs que també té el municipi de Platja d'Aro i que també doncs valoren molt tots els participants i els seus acompanyants.
Clar, jo imagino, també pel que conec ajuntaments de mida similar als de Platja d'Aro, quan en un ajuntament li expliques que en un cap de setmana de temporada baixa, com és el febrer, el primer cap de setmana de febrer, arribaran al poble 500 persones amb els seus acompanyants de 15 nacionalitats, amb ganes de descobrir, per tant, d'allotjar-se, de menjar i, per tant, de fer gasto també als ajuntaments, i en aquest cas l'Ajuntament de Platja d'Aro us deuen posar la catifa vermella, o no?
Sí, sí, sí. Nosaltres ho agraïm molt a l'Ajuntament de Platja d'Aro tot el suport i tota la tasca que fa per poder portar a terme aquesta prova. És una prova d'àmbit internacional, per tant, doncs, requereix un pressupost important i com bé dius, no, al final doncs, la bicicleta de muntanya permet fer aquest tipus de proves doncs, en aquests mesos d'hivern, per dir-ho d'una manera, i el fet de poder portar gent doncs, en aquestes èpoques i continuar gaudint del municipi, doncs clar que sigui un municipi, com ja ho diu Platja d'Aro, 365, no? Realment el pots disfrutar tot l'any i doncs, nosaltres el volem disfrutar aquest principi d'any i ser la primera prova de la temporada i que, per tant, també té una rellevància molt important.
Clar, què implica que la prova sigui puntuable pels Jocs Olímpics? Imagino que vindran esportistes d'alt nivell.
Sí, ja cada any hem tingut, doncs, des de la selecció americana fins a corredors doncs, olímpics. El rànquing UCI el que fa és donar punts per aquest rànquing mundial i d'aquest rànquing mundial dona els punts als corredors per poder assistir als Jocs Olímpics. Per tant, com més punts tenen, doncs més possibilitats tenen d'estar a dins d'aquest rànquing mundial i, per tant, doncs anar als Jocs Olímpics. No? I hi ha corredors que encara no estan classificats i que, per tant, necessiten d'aquests punts i això fa que tinguem aquests corredors de 15 països per venir a buscar aquests punts i seguir pujant al rànquing mundial per intentar aconseguir aquesta plaça perquè aquests punts puntuen fins a finals del mes de maig i, per tant, aquests punts d'aquest any són molt importants.
Això anava a dir, els punts, vull dir que, clar, els Jocs Olímpics són aquest estiu i, per tant, doncs, és un moment també clau per molta gent que potser encara no estigui classificada i que vulguin sumar punts per poder-hi participar, no?
Exactament. I també pels països. Hi ha països que encara estan lluitant per les seves places olímpiques i així, per això, doncs, també en certs moments doncs, hi ha diferents seleccions que fan que o venen o hi participen en aquestes proves perquè necessiten classificar també, ja no només els corredors, sinó també com a país.
I ens deies que d'arreu del món aquesta és la primera de la temporada.
Aquesta és la primera, diguem-ne, a Europa.
Europa.
Diguem-ne que la part doncs, de l'hemisferi sud, per ells, com que continua sent estiu, doncs ells continuen tinguent aquestes puntuacions, però a nivell d'Europa, el que és la part doncs, hivernal, doncs sí que són els primers punts en joc.
Enguany també comenceu la prova pels més petits, que és la Volcat Platja d'Aro, dins d'aquesta edició pels més petits. Com anirà aquest recorregut i com és que ho comenceu aquest any?
Bé, és una iniciativa que es va fer potser ja el primer any, però era en un àmbit, diguem-ne, més popular. Aquest any s'ha fet ja en un àmbit més esportiu, perquè també volem doncs, que els joves del municipi tant de Platja d'Aro com del voltant, doncs d'alguna manera també coneguin la Volcat i coneguin el món de la bicicleta. I doncs hem fet unes proves esportives, però molt populars, molt adaptades a qualsevol nivell de bicicleta, i és una manera doncs, també de promoure ja no només l'àmbit esportiu, sinó també doncs, aquest aspecte de sostenibilitat, no? De que els més joves doncs, ja també puguin utilitzar la bicicleta per desplaçar-se ja no només en una prova esportiva, sinó també després durant l'any, no? I per tant, doncs, és una bona manera de conscienciar els més joves, tant en l'àmbit esportiu com de sostenibilitat.
Anem a qüestions pràctiques. Ens dèieu abans que les inscripcions encara estan obertes.
Sí, les inscripcions estan obertes fins que arribem, doncs, al màxim de 600 o fins a la mateixa setmana de la cursa si en aquests dies, doncs, no s'arriba als 600 participants.
Mm-hmm. Veig que hi ha com dues categories, si no m'equivoco, dues, ho estava mirant ara a la web, hi ha dues categories diferents, la Pro i la Open?
Així és, la Pro són tots aquests corredors, doncs, que tenen llicència de competició.
Val.
I per tant, doncs, el que venen és a buscar un resultat i en les categories èlit, doncs, aquests punts UCI del rànquing mundial, i la categoria Open, que és per tots aquests participants que, doncs, és més un repte personal o veure quin estat de forma estan, o per la curiositat de participar també en una prova amb tots aquests cracs mundials, no? Per tant, doncs, la bicicleta també permet competir contra tu mateix, però a la vegada també competir contra les primeres figures mundials.
Mm-hmm. I després, per la gent que no hi vulgui, o no hi pugui, en aquest cas, per qüestions físiques, doncs, participar-hi, hi ha algun punt on es pugui veure la sortida, les arribades? Què recomanaríeu fer a la gent que vulgui venir a veure la Volcat?
Bé, el més interessant potser és estar, doncs, a la zona de la sortida i l'arribada, no? El moment de la sortida és un moment impactant, veure, doncs, aquests grans grups com surten, i després l'arribada, no? Bàsicament, doncs, perquè potser és la part més fàcil de poder aparcar i tenir una sèrie de serveis per veure els participants, perquè recordem que els recorreguts, doncs, acaben anant per diferents llocs de la muntanya que és de difícil accés, no?
Clar.
I per tant, doncs, la recomanació general és que puguin estar, doncs, a prop de la sortida allà a Castell d'Aro.
Val, per tant, la sortida dels dos dies és des d'allà?
La sortida i l'arribada és des del mateix punt, que és al ben mig, doncs, de la població de Castell d'Aro.
Val, o sigui, tots dos dies se surt i s'arriba a Castell d'Aro.
Exactament.
Molt bé. Doncs 22 dies, 23 hores, 19 minuts i 2 segons. Acabo de veure ara aquí el comptador de la vostra pàgina web. És el temps que queda per l'inici d'aquesta Volcat Platja d'Aro, de fet una prova de gravel puntuable pels Jocs Olímpics. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
No, res més. Agrair també a tots els propietaris, doncs, que d'alguna manera, doncs, ens cedeixen el pas per les seves finques. Mm.
Va, clar, això no ho havia comptat, clar, evidentment, clar, és una muntanya, en molts casos són privades, no?
Sí, exactament, llavors, doncs, evidentment, agraïm també, doncs, el seu esforç en què puguem, doncs, gaudir dels seus espais a l'Ajuntament i a tots aquests corredors, doncs, que d'alguna manera o altra fan possible que la Volcat Escot, doncs, tingui lloc, no? I sense tota aquesta, diguem-ne, tot aquest organigrama seria molt complicat poder desenvolupar una prova d'aquest nivell i d'aquestes característiques.
Doncs hem parlat amb el director de la Volcat Platja d'Aro, l'Albert Balcells, una competició que arriba el 3 i el 4 de febrer a Platja d'Aro, de fet, amb la sortida i l'arribada tots dos dies a Castell d'Aro. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres continuem perquè falten 3 minuts per 3 quarts de 9 del matí. I de seguida tindrem amb nosaltres l'Ignasi Arbat per parlar de tecnologia i d'oci digital, però, no, en aquest cas no, per parlar de cinema. Tecnologia i oci digital és amb en Martí Seguí. Ara estava llegint el guió, però ho teníem al revés. Tindrem de seguida l'Ignasi Arbat per parlar de cinema i de sèries, però abans hem d'explicar que des del 9 de gener, per tant, des de fa dos dies i fins al 3 de febrer, la sala Bacanart de Begur acull l'exposició Corrents Migratoris, una mostra fotogràfica que captura les conseqüències humanes de les guerres i les seves migracions forçades. Aquesta exposició està impulsada per l'ONG Amb les teves mans.
Itinerant que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Begur i la Diputació de Girona, dona a conèixer els projectes i les realitats que es viuen a Grècia, Gàmbia, Ucraïna i al Marroc. Les fotografies mostren la fugida de la població dels països en conflicte, posant de manifest els efectes dels conflictes armats. Els corrents migratoris, com es mostra a les imatges, són la darrera opció per a moltes d'aquestes persones impulsades per la desesperació i el desig de garantir un futur més segur per als seus familiars. En aquest sentit, la sala Bacanart es converteix en un espai de conscienciació i reflexió sobre les realitats que afecten moltes comunitats d'arreu del món, reforçant el seu compromís de la localitat amb la construcció d'un món més just i solidari. Cal destacar, però, que la sala Bacanart estarà tancada del 23 al 31 de gener.
Sala Bacanart, eh? Parlem de cinema amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I bon any.
I bon any, també.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí.
I començant el 2024, no sé si amb molta o poca força, ara m'ho diràs tu, depèn de les pel·lícules que comentarem avui.
Bueno, digue-m'ho tu, què, pinta bé o no l'inici d'any?
Bueno,
d'aquella manera.
Sí, hem tingut en cinemes un... O sigui, bastant fluixet, eh? Aquestes festes no han estat molt... O sigui, les pel·lícules que han arribat no han despertat l'interès, òbviament, i les recaptacions també han estat baixes.
Abans sentia les dades a la ràdio de les xifres de La Sociedad de la Nieve a Netflix i veia per Twitter una reflexió que deia, clar, és que, bueno, La Sociedad de la Nieve sí, l'ha anat a veure gent al cinema, però no gaire. I després a Netflix és la número 1 amb 23 milions de reproduccions, la número 1 arreu del món, i deien, clar, és que no pot ser que... O no pot ser, bueno, no sé si pot ser o no pot ser, però és que el que et costa una entrada al cinema, més les crispetes i tot això, doncs tens per pagar Netflix durant 2 mesos.
Sí, clar, i òbviament, a veure, te l'estrenen i tu saps que en 2-3 setmanes màxim la tens a Netflix. Molta gent ha decidit esperar-se. Tot i que, en aquest cas, és una pel·lícula que vista en cinema és espectacular, clar, perquè els paisatges, la fotografia, tota la seqüència de l'accident... Jo la vaig veure en cinema i també l'he tornat a veure a casa, I, bé, vull dir... Però sí que és veritat que en cinema és una pel·li que t'agafa encara molt més.
Clar. Jo... crec que no la miraré.
Per què?
Perquè em fa molta por quedar-me amb molt mal cos.
Sí, no, això t'hi quedaràs, ja t'ho dic. Però com que al final la història acaba bé, almenys bé acaba bé perquè podien haver mort tots, hi ha aquest punt bonic de... Bueno, de que al final la cosa acaba bé i al final emociona moltíssim. És una pel·li que depèn de com molta gent s'ensorra i es fot a plorar, no? És normal.
Clar. No, clar, clar. Bueno, doncs La Sociedad de la Nieve, que jo crec que encara la podem veure en algunes sales, vull dir que encara podem aprofitar si volem veure com s'ha de veure aquesta pel·lícula, no? Segurament.
Exacte, sí, però bueno, si no a casa, vull dir clar. Que...
Però I candidat a Oscars o no? Perquè als Globus d'Or no li ha anat gaire bé.
Sí, a veure, jo la veig candidata. Sí. Em costaria pensar que no estigués entre les 5. Ara, guanyar... Bé, ja veurem. Depèn del que... Jo la veig possibilitats. A veure, els Globus d'Or... A veure, se'ls ha de fer un cas pràcticament nul, jo diria.
Ja.
Sí, quan des que es va destapar... Que, de fet, ja ho sabíem,
Sí.
Que era una cosa que es feien entre 4 i... Bueno, ara ja, avui en dia, ningú els hi fa massa cas i tampoc la repercussió. I a l'hora de... donar els premis Oscars no tenen cap mena d'importància. Són uns premis més i punt. Aleshores, bueno, solen guanyar produccions potser una mica més... com ho diria? Menys comercials que no passen en els Oscars. Però bé, ja veurem. Uh-huh. Això encara és aviat. Tindrem les nominacions d'aquí un parell de setmanes. Vull dir que llavors ja podrem començar a parlar.
Molt bé. Vinga, anem amb les estrenes d'aquest cap de setmana. Per què comencem?
Doncs comencem per Mean Girls, Xiques Males.
Ni de conya, no!
Aparta, zorra.
¿Eh?
Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Vuelven las chicas malas, deia aquí el tràiler, el text.
Exacte. Això és un remake d'una pel·lícula que es deia igual, Xiques Males, que era del 2004 i va ser la pel·lícula en què, bueno, no sé si diré, però bueno, podríem dir-ho així, no? Que Lindsay Lohan es va posar, diguéssim, que tothom la va conèixer, no? Ella venia de fer produccions també infantils per Disney, de fer un grapat d'anys, i aquí va ser la primera pel·lícula, o sigui, una mica més gamberra, més adulta, etc. I vam descobrir qui era Lindsay Lohan.
I de què va? Bueno, de Xiques Males, no?
Sí, això és un remake. La guionista és la mateixa, la Tina Fey, que doncs, també participa en aquesta pel·lícula, i és això, és la història d'una estudiant nova, que en aquest cas la interpreta l'Arguri Rice, que arriba en una escola, en un institut, on s'haurà d'enfrontar a un grup social de noies, no?, que són l'elit d'aquesta escola, molt pijes elles, bueno, també ho posaran una mica més difícil, no? Són aquestes típiques pel·lícules d'institut, però que hi ha com una mena de piràmide, no? I com s'acaba integrant en aquesta escola i en aquest grup, no?
Tot pensava que les havíem superat, aquestes pel·lícules, eh?
No, que va. Això és un clàssic una mica de tota la vida, aquest tipus de gènere, no? El que passa que a vegades pot sortir bé i a vegades malament.
Ja. Però en tot cas, Xiques males, pel·lícula mala, o la podem salvar per alguna banda?
Doncs no sé, aquesta encara no l'he vista. Em sembla que estaven les crítiques embargades fins ahir.
Ah, doncs mala pinta, doncs.
Sí, i diria que, a veure, ara t'ho acabo de mirar, però, bueno, està un 71 a Rotten Tomatoes. Bueno.
Bueno.
Bueno, no ho sé.
Ja ho veiem.
Sí. Ja, quan la vegi t'ho diré,
vale.
Però de moment no m'atreveixo. D'entrada, el que sigui un remake, doncs no sé.
Ja.
En lloc d'una seqüela.
Ja. Bueno, molt bé, doncs Xiques males, veurem si pel·lícula buena. Què més?
Va, vinga, que aquí jo crec que sí que ens ho passaran bé, sí. Que és Beekeeper, el protector.
I sona així, així.
Es usted una bendición, señor Clay. Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó.
¿De qué va això?
Això està dirigit per David Ayer i protagonitzat per Jason Statham.
Mm-hmm.
I bàsicament Jason Statham ja el coneixem per repartir a tort i a dret, i aquesta pel·lícula és bàsicament això. Jason Statham en una pel·lícula d'acció, en una història de venjança, que començarà doncs, a enfrontar-se a tota una sèrie de gent. És un antic agent d'una organització clandestina, que és els Beekeeper, tal com diu el títol, i aquí emprendrà una missió, doncs ja hem dit, de venjança. Té elements de John Wick, una mica d'aquella pel·li de... Bueno, aquella saga de pel·lícules de Liam Neeson, de venganza, però portat en el terreny de l'acció de Jason Statham. Si us agraden les seves pel·lis d'acció, jo crec que aquesta també us agradarà.
Val, però un segon. Ara estava veient en el tràiler, comencem amb una imatge d'abelles. Després veig al cartell, que el cartell són tot d'abelles que es mengen el protagonista.
Sí.
Hi ha
sí,
moltes abelles en aquesta pel·lícula, però important. Abelles o vespes, el que sigui.
Això potser és més una imatge onírica, no?
Vale, no, perquè o sigui, m'està fent un repelús aquest cartell.
Tens por dels bitxos.
Bueno, a mi sí, bueno, sí.
Les
abelles em genera una mica de... Sí.
Bé, en tot cas, David Ayer és un director d'acció que ha fet pel·lícules com... que va fer l'última d'Esquadron... No, l'última no, la primera d'Esquadron Suïcida. I, bueno, té pel·lícules d'acció bones i dolentes, eh? Fury, Corazones de Acero, que no estava malament. I bé, ja veurem.
Bueno,
a veure
molt
què
bé
surt d'aquí. De totes maneres, és Jason Statham, les seves pel·lis, ja. El gènere d'ell, vull dir que no ens haurem de preocupar. Acció, també tenim actors com Josh Hutcherson o Jeremy Irons entre el repartiment.
Sí, Josh Hutcherson dels Jocs de la Fam, no era?
Sí, exacte. Sí, ara també ha estat protagonista d'aquest... aquesta pel·lícula que també ha tingut tant èxit, Five Nights at Freddy's.
Molt bé. Què més?
Què més? Anem una mica a la introspecció ara mateix i anem per Perfect Days.
Espera que això sona així, però està una mica... A veure... Ara.
Snagatteiru ni miete mo. Snagattei nai sekai ga aru.
Que és japonès, sí, no?
Sí, és una pel·lícula japonesa, però està dirigida per Wim Wenders, que és director alemany.
Val.
Ell havia rodat una pel·lícula a Japó fa un grapat d'anys, potser uns 40 aproximadament, després de fer Paris, Texas, i ara torna a Japó amb Perfect Days, i és una història, bé, com ho diríem, una història molt, molt petitona, ens presenta la vida d'un tal Hirayama, que és un senyor que es dedica a netejar lavabos a Tòquio. I aleshores, durant gairebé mitja pel·lícula, dura dues hores, doncs el veiem la seva vida, el seu dia a dia, netejant lavabos a Tòquio, coneixem una mica també doncs, els seus gustos per la música, la literatura, entre els descansos surt a passejar, allà enmig dels arbres, fa fotografies, no? I de cop i volta, mitja pel·lícula, no sé si explicar-ho massa, hi ha una persona del seu passat que acaba tornant a la seva vida i aleshores doncs, canvia una mica la pel·lícula i va cap a aquesta història d'aquesta persona que entra de manera inesperada a la seva vida.
Val, molt bé. Bueno, sobre, molt introspectiu, veig.
Sí, 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 sí. Però bé, Wim Wenders té pel·lícules molt bones.
Molt bé.
I en aquest cas, bueno, és un dels directors que els hem de seguir i que l'hem de veure.
Val, molt bé. I anem amb una sèrie que, pel que he vist, ha generat una mica de decepció, tot i que no n'esperàvem gaire cosa, tampoc.
No, la veritat és que no. Echo, l'última de Marvel.
Maya.
No, és que, bueno, el tràiler no pintava del tot malament, però, clar, pel que he vist, no és res de l'altre món.
No, el que passa és que el tràiler ens enganya. O sigui, ho podem dir clarament sí. Que Marvel ens ha mentit.
L'has vista ja?
He vist, no tota.
Bueno, encara, però has vist alguna
cosa. Sí, he vist, sí. O sigui, són 5 capítols que els han, diguéssim, penjat de cop, que és una cosa poc habitual en el cas de Marvel. Clarament s'entén, perquè això, setmana a setmana, crec que la gent s'hagués desenganxat bastant ràpid. O el primer o el segon capítol la gent s'hagués desenganxat. I si la posen tota de cop, doncs mira, pots fer una marató, te la passes tota, yeah. Encara que més o menys no t'acabi de convèncer i ja està. A veure, el problema és que en el tràiler, bàsicament, el personatge d'Eiko, que és la protagonista, no te'n parlaven massa, i només t'oferien algunes escenes amb Daredevil i Kingpin. Val? Daredevil només surt al primer capítol.
Què dius? Només?
En una escena que està molt bé d'acció, però són 5 minuts si arriba.
I ja no torna a sortir?
No.
Quina vergonya.
I bueno, per això ho dic, que el tràiler enganya una mica. I llavors el Kingpin, que fa és el Vincent D'Onofrio, que fa un paperàs, doncs, recupera doncs, el paper del Daredevil, també, però bueno, no deixa de ser un personatge secundari, no? La gran història és la de Maya. Sí que és veritat que cada vegada que apareix Vincent D'Onofrio, vamos, la sèrie puja, no? És a dir, es menja tot el que hi hagi al seu voltant. O sigui, és tan espectacular la presència de l'actor i el personatge. I la sèrie... És que... El primer capítol, per exemple, és molt estrany. O sigui, té un muntatge molt, molt estrany. És que intenta explicar-te qui és el personatge i aleshores fa una mica de seguiment cronològic amb escenes noves, amb escenes que havíem vist Ojo de Halcón a Hawkeye, perquè surt d'allà aquest personatge, i té un muntatge molt estrany fins que més o menys a la meitat del capítol comença, podríem dir, la pròpia sèrie o la que et vol explicar, no?
Res, crec sí. Que ni la miraré. Ni
és que a més te diuen, hi ha un advertiment que diu, atenció, que hi ha molta violència, que no sé sí. Quantos i a veure, no és Daredevil, és a dir, allà sí que no hi ha violència dura i crua, i a més aquí la sang està feta en CGI, són efectes especials,
sí,
mal fets, ho dic, o sigui, hi ha una escena de lluita que entra en un lloc, el personatge d'Eco, i comença doncs, allà a pallissar gent, i veus que la sang que els hi surt està feta en CGI i es nota, cosa que no seria admissible d'una producció d'aquest estil.
Que fort. Bé, però, no n'esperàvem res i, efectivament, doncs, res
això
de res.
Ve de la Marvel abans que Kevin Feige fes un cop sobre la taula i digués que coi esteu fent.
Aviam si es comença a notar aquest cop a la taula. Sí. Ràpidament, cinemes de proximitat aquest cap de setmana. Torroella de Montgrí tenim demà divendres Història d'un vecindario i després dissabte diumenge Migración, l'última pel·lícula d'Illumination, pel·lícula infantil. Palafrugell tenim, per una banda, Fallen Leaves, pel·lícula d'aquí...
Kaurismäki,
ara ho he dit bé, i Migración també, i després a Begú i tenim Los colores del incendio, que bueno, també pel·lícula del 2022. Ignasi, gràcies, que vagi molt bé i ens tornem a parlar la setmana que ve.
Doncs aquí serem, una forta abraçada.
Adeu. Segon, que ara respon l'ordinador, ara.
Avui dijous encara tindrem un dia molt ennuvolat. Esperem un dia gris i rúfol, un dia que també es presenta hivernal i fred. També esperem una jornada amb risc de pluja, tot i que serà més probable la primera meitat del dia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per alteració marítima a la nostra comarca, advertint possibilitat d'ones de més grans de 2,5 metres d'alçada i ocasionant maregassa de component nord i est. Les temperatures aniran dels quasi 2 graus mínims als escassos 8-10 graus màxims, contrastant amb demà i el cap de setmana que suavitzarien les jornades diurnes, amb contrapartida de les nits, que quedaran molt fredes, amb temperatures que tornaran a quedar per sota els 0 graus.
Punt d'arribar a les 9 del matí d'avui dijous 11 de gener del 2023. Tornem demà a les 8. Gràcies per escoltar-nos i gràcies a tothom que ha fet possible aquest programa, que heu escoltat per Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.